Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 28 de març del 2026. Aprendre i formar-nos és una acció que ens acompanya al llarg de tota la vida. De fet, la vida no deixa de ser això, un camí constant d'aprenentatges. Cada dia descobrim coses noves, des de les més quotidianes fins a aquelles que desperten especialment el nostre interès. I en una societat que evoluciona tan ràpidament com l'actual, continuar aprenent és imprescindible per no quedar-nos enrere. Hi ha qui pensa que l'aprenentatge es limita a l'etapa escolar, i és cert que aquesta és fonamental per formar les persones del futur. Però igual d'important és que, un cop adults, continuem adquirint coneixements que ens ajudin a adaptar-nos als canvis i a les noves realitats. Un bon exemple és l'ús de les noves tecnologies. El mòbil o l'ordinador formen part del nostre dia a dia, però encara hi ha moltes persones que han quedat desconnectades d'aquest món que avança a gran velocitat. Per això són tan importants les iniciatives que ofereixen formació i acompanyament en aquest àmbit. Avui, a l'informatiu, en parlarem amb la professora i alguns dels participants del projecte Aules de Capacitació Digital que es du a terme a Falset. Abans, però, també posarem el focus en l'aprenentatge dels més petits, perquè un any més, i ja en van 28, torna la ràdio a l'escola. A més, us explicarem que el cost de la vida al Priorat supera la renda neta de moltes famílies i que aquest dimecres es va reunir a Falset l'òrgan de govern dels fons de transició nuclear per definir noves línies d'ajut destinades a empreses, autònoms i al sector agrari del territori. En l'àmbit cultural destacarem la presentació de la 6a edició del certamen literari Neus Català, que incorpora un nou premi d'il·lustració. També que la Vilella Baixa ja ho té gairebé tot a punt per als cantons creatius i que la Congregació de la Puríssima Sang de Falset enceta demà els actes de Setmana Santa. En els esports repassarem l'actualitat dels equips de futbol i futbol sala prioratins i acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El cost de la vida mensual de les llars del Priorat supera la seva renda neta. Segons dades de l'Informe Social 2025 del Departament de Drets Socials i Inclusió, el cost de la vida a la comarca es va situar l'any passat en els 2.937 euros mensuals, mentre que la renda neta per llar, és a dir, la suma dels ingressos nets de tots els membres de la unitat familiar, va ser de 2.738 euros. Això implica que, de mitjana, les famílies prioratines van gastar uns 200 euros més del que ingressaven cada mes. Per municipis, la Vilella Alta és on el cost de la vida és més elevat, amb una mitjana de 3.259 euros mensuals, incloent aquí despeses com l'habitatge, l'alimentació o el transport. Tot i això, també és el municipi amb la renda per llar més alta, de 3.435 euros, fet que es tradueix en un balanç positiu de 176 euros. Aquesta situació, però, és poc habitual a la comarca. Només uns pocs municipis presenten una diferència positiva entre ingressos i despeses. És el cas de Falset, amb un marge de 60 euros, o dels Guiamets i el Molar, amb tot just 5 euros, i Capçanes, amb 4. En canvi, a la banda contrària, els municipis on el cost de la vida és més baix són la Bisbal, Margalef, Torroja i Bellmunt. A la vegada, però, també són els municipis on la renda mensual per llar és més baixa i on la diferència entre renda i cost de vida és més àmplia. Per exemple, a la Bisbal, el cost de la vida l'any 2025 era de 2.609 euros per llar, però la renda neta de les famílies només era de 2.048 euros. Això fa que la diferència sigui de menys 561 euros. Situacions similars es donen a municipis com Ulldemolins, La Figuera o Bellmunt. El Consell Comarcal del Priorat va acollir aquest dimecres una nova reunió de l'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear, en què es va continuar treballant en la definició de les diferents línies d'ajuts destinades a impulsar el desenvolupament econòmic dels territoris afectats pel tancament de les centrals nuclears. Durant la sessió es van abordar especialment les futures convocatòries adreçades a empreses. A la vegada també es va informar que ja s'han publicat les bases dels ajuts destinats al treball autònom amb l'objectiu de donar suport als professionals del territori nuclear i afavorir la seva activitat econòmica. D'altra banda, s'està treballant en la definició de les línies d'ajuts per al sector agrari. Aquestes ajudes podrien incloure mesures vinculades a assegurances o a l'adquisició de maquinària, entre d'altres, amb la voluntat de reforçar la viabilitat i competitivitat del sector. Una vegada més, des del Priorat es va tornar a defensar la necessitat que el disseny d'aquests ajuts tingui en compte la realitat específica del territori i del seu teixit econòmic, per tal que els fons de transició nuclear s'adaptin a les necessitats reals i generin un impacte positiu per a la població de la comarca. Per altra banda, a la tarda va tenir lloc una jornada informativa per a les empreses interessades en les subvencions dels fons. La jornada, impulsada per la Secretaria Tècnica dels Fons de Transició Nuclear del Consell Comarcal, tenia per objectiu donar suport a la creació i al desenvolupament de projectes empresarials al territori per fomentar la diversificació econòmica. En aquest sentit, el proper 8 d'abril tindrà lloc una altra jornada que, en aquest cas, se centrarà en els projectes d'innovació tecnològica que es poden beneficiar d'aquests fons de transició nuclear. La jornada comptarà amb l'assessorament tècnic per part del clúster TICSUD i Eurecat. El projecte La Ràdio a l'Escola arriba enguany a la seva 28a edició. Ja fa uns dies que han començat els enregistraments dels programes que diverses escoles de la comarca han preparat en el marc d'aquesta iniciativa. Remei Domènech, directora del Centre de Recursos Pedagògics del Priorat, entitat que impulsa l'activitat en col·laboració amb Ràdio Falset, destaca que es tracta d'un projecte molt engrescador que agrada especialment als alumnes.
Els alumnes, quan arribem a l'escola amb el tècnic de la ràdio i els micros i tota la parafernàlia, estan encantats de la vida i es porten superbé, perquè saben que s'escoltaran i llavors això té una pressió mediàtica, que s'escoltaran ells, s'escoltaran els companys i l'escoltarà la família. I llavors, doncs, s'ho treballen moltíssim, intenten fer-ho molt bé, treballen també el que és el silenci, el respecte, i són molt ben rebuts a totes les escoles.
A més, Domènech també subratlla els nombrosos beneficis pedagògics que aporta aquesta experiència.
És realment molt important, és una de les activitats més completes, així com també el teatre. Jo sempre parlo del teatre, perquè el teatre realment crec que és la més completa de totes, però la ràdio també s'ho guanya. I clar, a nivell primer d'escriptura, no? Perquè escriuen el guió, al nivell de preparació, de lectura, perquè l'han de llegir, han de memoritzar i després han d'expressar. I llavors, bueno, és un conjunt d'habilitats que realment funcionen molt i que veiem que cada any els alumnes que fan ràdio se'ls hi nota i que milloren moltíssim.
Per la seva banda, Pau Ferrer, mestre de 5è de primària de l'Escola Antoni Vilanova de Falset, remarca que la ràdio a l'escola permet als alumnes conèixer de primera mà com funciona un estudi de ràdio.
Aquesta activitat que ens permet és que des de l'escola puguem sortir a conèixer com és una instal·lació, com és Ràdio Falset, com és un estudi, com són les eines, no?, que normalment utilitzen els professionals, i puguem veure la diferència en que quan gravem, per exemple, nosaltres, com heu pogut sentir el programa que fem sobre el cinema, també gravem i també fem podcast, però clar, no tenim tantes eines o tan bones com aquí, llavors aquí poden veure aquesta diferència. Llavors, a part de la part tècnica, doncs hi ha la part que podem treballar amb ells, com és la lectura, l'expressivitat i tot aquest ventall de recursos que podem utilitzar amb la ràdio.
Així mateix, tant Ferrer com Domènech coincideixen a assenyalar que, en ple segle XXI, aquesta activitat també serveix per apropar als més petits un mitjà de comunicació que durant molts anys ha estat un referent informatiu i d'entreteniment per bona part de la població.
Dintre del món audiovisual, ells estan vivint en una època de veure molts vídeos, molt YouTube, molt TikTok, moltes coses d'aquestes, però la ràdio potser no és un dels mitjans que escolten o que utilitzen.
És un mitjà de comunicació que jo no sé si ara tampoc escolten massa les famílies a casa, però això fa que realment ho escoltin, perquè el dia que normalment els alumnes ho escolten el dijous al centre i el dissabte a casa amb les famílies. Està pensat perquè sigui a nivell familiar i a nivell escolar, no? I apropa la ràdio a famílies i centres, i això està molt bé.
Pel que fa a la temàtica dels programes, moltes escoles la vinculen amb el projecte educatiu de cada curs. En aquest sentit, enguany es podran escoltar propostes molt diverses. Destaquen, per exemple, diversos programes dedicats a Gaudí, protagonista del projecte de les Erles Vinyes. Malgrat que tracten tot sobre l'arquitecte català, els programes són molt diferents. En canvi, altres centres s'han centrat en temes com el cinema, la transhumància o el sistema solar. Els programes es podran escoltar a través de Ràdio Falset i també a la seva pàgina web a partir del proper mes de maig. Òmnium Priorat ha fet públiques les bases de la sisena edició del certamen literari Neus Català, que enguany incorpora com a principal novetat un premi d'il·lustració dotat amb 300 euros. Aquesta nova categoria neix amb la voluntat de complementar la creació literària amb l'expressió visual i ampliar els formats de participació. Amb aquesta incorporació, l'organització vol obrir el certamen a noves formes d'expressió artística i arribar a un públic més ampli, especialment joves creadors i creadores. Ho explica el president d'Òmnium Priorat, Agustí Massip, en declaracions a Ràdio Falset.
Des d'Òmnium Priorat estem intentant treballar molt el tema de la gent més jove, per entendre'ns, no? I hem estat buscant maneres i sistemes perquè la gent jove s'impliqui més en tota aquesta història, val? Aleshores, vam pensar que potser el món de la il·lustració, i quan sabem que aquí al Priorat hi ha molta gent que treballa el disseny, la il·lustració, i per tant hi ha un caliu prou important a la comarca com perquè puguem donar-los també una mica de visibilitat, almenys això, no? I per això hem creat el Neus Català d'Il·lustració, que enguany serà el primer any.
El certamen manté també les categories tradicionals de poesia i prosa, que enguany incrementen la seva dotació fins als 500 euros cadascuna. La convocatòria està oberta a totes les persones interessades a escriure en català i, segons Massip, són uns premis que estan plenament consolidats i que compten cada any amb un bon nombre d'obres presentades.
Cada any la cosa ha anat, jo diria, en augment, però no m'agrada dir que anem batent rècords, però sí que consolidem la participació de la gent. Cada any estem entre els 120 i 140 treballs presentats, per tant, creiem que això vol dir que aquesta vessant que nosaltres fem, que no és un premi literari qualsevol, és un premi que està molt consolidat.
Tal com destaca el president de l'entitat, els Premis Neus Català estan estretament vinculats als valors que representa la figura de la lluitadora antifeixista nascuda als Guiamets, així com als principis que defensa Òmnium Cultural.
La idea és fer uns valors culturals, socials i democràtics de Neus Català i també d'Òmnium Cultural. És un premi que vol ser també consciència de democràcia, d'antifeixisme, de feminisme, de tots els valors que, en certa manera, solidaritat, que tant Òmnium com la Neus Català tenien per bandera.
L'acte de lliurament dels premis tindrà lloc al mes d'octubre i en aquesta edició se celebrarà, amb tota probabilitat, al Masroig. Òmnium manté així la tradició de portar la cloenda del certamen cada any a un municipi diferent del Priorat.
Enguany segurament que farem la celebració del premi al Masroig, vull dir, ja sabeu que aquest premi cada any el fem en un poble diferent del Priorat. Hem estat a Guiamets, a Capçanes, a Falset, a la Vila Baixa, a Poboleda. Per tant, volem que aquest premi sigui realment representació de la comarca, no? I per tant, cada any entreguem el premi a un poble diferent.
El termini per presentar obres a totes les categories finalitza el 30 de juny. La Vilella Baixa ja ho té gairebé tot a punt per celebrar una nova edició dels Racons Creatius, un esdeveniment artístic, cultural i també col·leccionista impulsat pels veïns i veïnes del municipi. En parla en declaracions a Ràdio Falset l'alcaldessa Marta Camp.
Els racons creatius consisteixen en que diverses persones del poble s'agrupen, o no, pot ser individualment, creant, d'aquí la paraula, diversos racons del poble, escenaris de diverses situacions, podia ser escenaris del tema de l'aigua, del tema de la brossa, del tema X, de molta varietat de temes.
La iniciativa, que va néixer l'any 2015 de la mà de l'antiga Associació Cultural de la Vilella Baixa, comptarà enguany amb una dotzena d'espais repartits pel poble, on es podran descobrir diferents expositors. Les propostes són molt variades i en molts casos també juguen amb el factor sorpresa.
Tenim un que, per exemple, que es diu Una mica de tot, la cabina 5G, una cosa que promet ser divertida, vull dir, en un indret on antigament hi havia hagut una cabina, s'han fet una actualització creativa de tot plegat. El camí del coster, vull dir, un camí que està en desús actualment i bé, allà amb alguns els hi ha acudit fer-hi alguna cosa diferent. L'ermita, la caixa de música, Vilella Park, en fi, etc. Cada any és diferent i, òbviament, doncs, cada any és una sorpresa.
Al mateix temps, hi haurà racons més especialitzats, com ara el dedicat a la literatura i la poesia o el de la música.
En el racó literari, doncs, tothom, qui vulgui, pot anar doncs, a llegir o a explicar, doncs, no sé, si ha escrit alguna cosa, algun llibre, o senzillament doncs, llegir algun text que li agradi o exposar idees, en fi, també és una miqueta doncs, lliure. El racó de la poesia, doncs, ja ho diu, doncs, és la lectura de poesies d'autors doncs, d'aquí.
A més, els més petits també tindran el seu espai amb un racó infantil on s'hi explicaran contes.
Evidentment, no es volia deixar enrere doncs, aquesta part tan important de la població i doncs, normalment són persones del mateix poble doncs, que expliquen contes als més petits.
Un dels trets distintius dels racons creatius és que en cada edició es busquen ubicacions diferents per acollir les activitats, fet que converteix els carrers i espais del municipi en un element clau de l'experiència.
Ajuda a descobrir racons que fins i tot alguna vegada, pels que vivim al poble, ens hem trobat amb la sorpresa de dir «Oh, això jo no ho... Has passat per allà davant, però potser els teus ulls no s'han fixat en aquell racó concret». Està molt bé, i pels visitants també.
Els racons creatius de la Vilella Baixa se celebraran els dies 3, 4 i 5 d'abril, coincidint amb els dies festius de Setmana Santa. La Congregació de la Puríssima Sang de Falset ha presentat el programa d'actes previstos per a la Setmana Santa d'enguany. La secretària de l'entitat, Sandra Artiol, explica que, com és tradició, els actes arrencaran aquest diumenge de Rams amb el Via Crucis pels carrers de la vila.
Com cada any, la congregació se n'encarrega dels actes estos, que no són tan religiosos, sinó que són més de processons i Via Crucis, vale? I comencen aquest diumenge amb el Via Crucis pels carrers de Falset amb el Natzaret. Si no hi ha res, també hi haurà acompanyament de tambors. Ja ho veurem perquè enguany coseja bastant. No hi ha gaires xiquets que estiguin disposats a sortir amb els tambors. Llavors hi ha la següent activitat que fem, és el Via Crucis del Divendres Sant, també amb el Natzaret, però és més solemne perquè és Divendres Sant, és el dia de la mort, de la passió i mort de Nostre Senyor i és més solemne, amb silenci. I l'últim acte ja que tanca les activitats que organitzem la congregació doncs és la processó del Divendres Sant.
Pel que fa a la processó de Divendres Sant, Artiol destaca que es tracta d'un acte que es viu molt intensament al municipi.
Fa unes setmanes enrere vam participar en una trobada de congregacions que organitza l'Arquebisbat. Llavors, mos vam adonar de que la Setmana Santa de Falset és molt peculiar, no? Tu vas a Valls, vas a Reus, vas a Tarragona i la gent va a veure la processó. La gent va quedar parada de que, clar, a Falset es viu la processó, no? És a dir, la gent anava a la processó, no?, portant l'espelma, fent llum, i mos agradaria, no?, tornar a veure com fa anys endarrere, no?, la gent acompanyant a la processó, acompanyant el Natzaret, acompanyant el Sant Sepulcre amb l'espelma.
En aquest sentit, la secretària de la congregació assenyala que, més enllà del component religiós, la processó s'ha convertit en una tradició molt arrelada a Falset.
L'important és això, que surti la processó. Ja no només perquè sigui un acte religiós, sinó perquè és una tradició. És una tradició que tenim al poble i, per tant, per això creiem que és important que continuï havent-hi la processó.
D'altra banda, i com ja és habitual, la congregació ha celebrat el concurs de cartells de Setmana Santa, que enguany ha incorporat una novetat, la creació de dues categories diferenciades, una d'infantil i una altra d'adults.
Enguany vam decidir, perquè clar, hi ha molta diferència entre els participants més joves i els participants més adults, i clar, vam decidir fer com a dues categories i així poder imprimir dos cartells. Llavors, el guanyador del concurs infantil, diguéssim, va ser el Marc Baquer Capdevila, amb 10 anys, i el de la categoria júnior o de més grans va ser el Nahuel Peiri Pelejà, sí, que té 17 anys. Clar, era aquí que veiem que hi havia molta diferència, sempre guanyaven els cartells dels adults, i els pobres xiquets més infantils, no?, se quedaven sempre sense premi. Per això vam decidir innovar.
Cal recordar que la Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist va celebrar l'any passat el seu 175è aniversari. Fa gairebé un any, l'Institut Priorat acull el projecte Aules de Capacitació Digital, que pretén facilitar la formació en competències digitals bàsiques a persones adultes i així reduir la bretxa digital. Per parlar-ne, avui hem convidat aquí als estudis de Ràdio Falset a la Rosa Morón, formadora del curs, i alguns dels participants, com ara la Cinta Escoda, el Joaquín Ruiz, el Fernando Hernández, el Jordi Barrera i la Marta Bargalló. Bon dia a tots i a totes.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Si us sembla bé, m'agradaria començar perquè ens expliquéssiu, Rosa, suposo que això ens ho explicaràs tu més bé, en què consisteix exactament a aquest curs.
Bé, doncs el curs...
O aquest programa, vaja.
Sí, és un programa, a més, no? Voldria afegir que és una iniciativa finançada pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència i impulsada pel Ministeri i la Generalitat. Llavors, el projecte és facilitar i apropar les eines digitals a persones doncs, que sentin, no? Que tinguin la sensació que no les dominen i que és una eina del dia a dia. I sobretot, i penso, no? Més des del cor, que és apropar l'eina com ara el mòbil que és utilitzada dia a dia per dar-li la por i que sigui una eina amable, que no sigui un lastre, perquè de vegades no tenim el mòbil a l'abast i ens costa saber com funciona i ens fa certa por. Llavors és treure aquests mites o aquestes pors, que no m'agrada dir por, no? Però aquesta resistència. Uh-huh. I es tractaria bàsicament d'això.
Uh-huh. Clar, és un programa, no?, que bueno, vol fer una mica lluitar o reduir una mica el que és la bretxa digital. Clar, la bretxa digital moltes vegades exclou part de la societat de moltes coses que són cada vegada més necessàries i cada vegada més... Bueno, que són bàsiques per la nostra vida quotidiana.
Uh-huh. Sí, i a més, la sensació, no?, que anem molt ràpids, molt ràpids, i quan tu ja has après A, ja estem en B i en C. Llavors, sí, bé, si parlem de persones vulnerables, no sabria dir-te, no?, per no dir que les persones grans són vulnerables, o persones amb una certa diversitat són vulnerables, o persones migrades són vulnerables, no? Tots són persones i tenim accés o menys accés a les eines digitals. Llavors, és apropar, conèixer-les i sobretot el que he dit abans, no? Sentir-les com un espai amable per a nosaltres i que estan al nostre abast.
Uh-huh. I concretament, en el curs de capacitació que s'imparteix a l'Institut de Falset, què se'ls ensenya als participants?
Doncs mira, el programa està contemplat en 5 cursos de 15 hores cadascun i comencem primer amb un curs senzillet de conèixer el mòbil, quines són les seves aplicacions, els ajustaments, passem a un segon també de mòbil i un tercer de mòbil, una mica cada cop amb més complexitat, si es pot dir, no? que té aquesta complexitat. I després sí que fem ordinadors, 2 cursos més d'ordinadors i un 5è curs que aquí jo, almenys a Falset, el que hem pogut fer són certificats digitals per apropar-nos també a l'administració des d'un espai digital, que avui en dia, clar, és imprescindible.
Clar, és el que dèiem, no? És que només per fer un tràmit amb l'administració ja necessites o el certificat digital o qualsevol...
Evidentment. Llavors, clar, si parlem de vulnerabilitat, no? Aquí ja ho trobaríem.
Aquí ens hi trobem tots, a vegades.
Tots. No, realment és així, no? I cada cop l'administració, doncs, utilitza més aquestes eines més digitals, no? I més espai ciutadà digital. Per tant, sí, és imprescindible i és apropar-ho. Uh-huh. Fer certificats digitals i saber com es fan els tràmits des d'aquest espai.
A Falset es fa a l'institut. Per què es fa a l'institut aquest programa?
Es fa a l'institut perquè nosaltres, els formadors, depenem del Departament d'Educació. Llavors, els instituts formen part de la xarxa de centres de capacitació digital.
Uh-huh. I quantes persones hi assisteixen al curs?
10, aproximadament, en aquest cas, a Falset. Després tenim desplegat al Camp de Tarragona 10 instituts en total.
Uh-huh. Dels 10 alumnes, avui ne tenim la meitat aquí. Molt bona la participació, moltes gràcies a tots per haver vingut aquí a la ràdio. M'agradaria que ens expliquéssiu una mica què tal l'experiència. Sí, Cinta,
bueno,
tu mateixa.
Pues mira, jo, per la meva experiència, ha sigut una experiència molt maca. A més, he après moltes coses que no les sabia, i la veritat, pues, que penso que a vegades mos fa por i no som atrevits d'anar-hi perquè diem, ai, no, això no, que, ui, a mi no em va això, no. Pues hem de fer el pas endavant sempre i hem d'anar fent sobre la marxa. Quin sabràs més, quin sabràs menys, és igual. L'important és llançat i voler aprendre, jo crec. Això és la meva opinió, eh? I, bueno, la veritat és que jo he estat molt bé, tant amb la professora com amb els alumnes. I després, també t'hi dic una cosa, que a veure que s'animi la gent i que s'apuntin per a fer el nou curs que començarem, que és divertit. I si tenen por, que la deixin la por, que es llancin, que tirin la tovallola i vinguin. Bueno, bon dia.
Ho parla jo?
Vale. Sí, sí, endavant, endavant.
A veure, la meva experiència amb aquest curset, bueno, és la primera vegada que estic amb la Rosa i, bueno, considero una gran professional i estic molt content. Després estic amb la Cinta. La gent gran, mitjana edat, tenen por de dir, no sé fer això, no sé fer allò, ja m'ho fa ma filla, ja m'ho fa el meu net. No, veniu, jo us animo a que vingueu, perquè realment s'ha de prendre coses i no podem estar dependre cada dia del jovent, perquè el jovent té moltes coses que fer. Per tant, de veritat, veniu, animeu-se, que s'ha de prendre moltes coses. Jo he après moltes. Gràcies, Rosa.
Bé, jo estic molt content d'haver començat aquest curs. Vaig començar des del primer curs que es va fer aquí a l'institut. Jo ja tenia unes petites nocions de com funcionava el mòbil i alguna aplicació, però realment m'he quedat sorprès perquè és el que diu, el que ha dit la Rosa, no? Que la cosa avança molt ràpid. I d'una aplicació que tothom fa servir, com és, per exemple, el WhatsApp, resulta que descobreixes un munt de eines que et porta aquesta aplicació que realment on no les coneixies o no les has fet servir i que realment en un dia a dia també et pot ser molt útil, no? Per tant, jo, la gent que en té una mica d'idea de com funcionen les aplicacions o com pot funcionar el mòbil, també recomano aquest curs o aquests 5 cursos més el dels certificats, que aquest sí que m'ha servit molt, per poder posar-te al dia com el funcionament d'un mòbil o d'unes aplicacions que normalment tothom les coneix però que no acabem d'aprofundir realment tot el suc, sinó treure-hi tot el suc que puguem realitzar, no?
Mm-hmm. Clar, jo suposo que és, abans ho deia el Fernando, no? Una mica amb aquests cursos el que ha guanyat és independència, no?
Sí, exacte.
Jo sí, sincerament, de dir, quan jo vaig començar a fer servir l'ordinador, me'n recordé tota la vida que tenia un de torre i me vaig ficar a l'ordinador per primera vegada, no hi havia tocat mai, i una vegada me'n vaig enganxar a l'ordinador, no sabia tancar, i clar, crido a ma filla. El jove, què passa? Puja dalt, me fan pam, 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 i marxa. Me vaig quedar igual. Bueno, què passa? Que al cap de mitja hora torna a ser igual enganxat. Tenia les dues filles a casa. Ja no vaig quedar la primera, vaig quedar la segona, que tu la coneixes, a la gran. Què fa? Ella puja igual, pam, 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 i marxa. Dic, hòstia, al final saps com vaig a dependre? Tancant l'ordenador malament, i així vaig començar a això. És el que dic, no vull dependre de ningú. Si m'ho puc fer jo, m'ho faig jo. És així.
Jo crec que avui en dia tenim dos obstacles o dos barreres que ens fica l'administració i la vida mateixa, no? Una és el telèfon. Tothom tenim un telèfon avui en dia. Però la gent que ja no hem tingut l'oportunitat de crear una base on fiquem la informació que rebrem, doncs no la podem ficar i, per tant, no entenem la que ve darrere. Tenim un telèfon a la butxaca i primer es dona por perquè sentim, oh, és que te poden fer estafes, etc. i cuidado amb el que toques. I ens fa falta perquè aquest telèfon s'ha convertit en una part de la nostra vida, tant de la gent gran com de la gent petita. La gent gran perquè vol parlar amb els seus fills, amb els seus nets, i si hi ha alguna cosa que la truquin. Igual que abans tenim l'ofici del telèfon de Telefònica, avui en dia tothom té un telèfon, sigui de l'edat que sigui, tothom. Per tant, hem de treure la por a manejar. I com se treu? Pues, anant a un puesto on tu els dubtes els puguis demanar i dir, escolta, jo, a mi em passa això. I et diran, ah. I te'l repetirem tantes vegades com faci falta fins que tu t'acostumis a que el telèfon lo manegis No tot perquè és impossible, per la gent gran, per els joves sí, però per la gran gent és impossible, primer perquè no tenim la capacitat de record que tenen la gent jove. I una altra és les traves que fica l'administració. Arriba un moment en què si ja no, ens costa el treball manejar el telèfon, imagina't un ordenador que la majoria de gent quan se jubila, l'ordenador, si féssim una estadística, de cada 100 persones l'utilitzen 14 o 15 com a màxim. Però què passa? Que el telèfon també es dona herramientes per poder fer el mateix que l'ordenador. Llavors, fins on puguem arribar, penso que és molt interessant. Seguint el telèfon, el vehicle conductor, l'utilitzes per trucar, l'utilitzes per tindre un grup de WhatsApp coneixent quins són els avantatges i les desavantatges, i un correu electrònic que a poc a poc, si te vas introduint en el telèfon, sabràs que el pots utilitzar perquè simplement escriure, però has d'aprendre com escriure, com entrar i com enviar. I això, ara tenim l'oportunitat, el dia 16 d'abril, comença un curs completament gratuït i si, hi haurà gent que pensarà, a l'institut, i com vaig? No ens podem organitzar. Si anem 10, en dos cotxes i mig podíem anar. Llavors, és completament gratuït i és els dijous de 9 a 12. Per què dic això? És molt important perquè tracta del telèfon, que no es pot fer arribar a totes aquestes coses que tenim pendents.
Parlaves, no, Joaquín, d'una qüestió que m'ha semblat interessant, el tema de la por a les estafes, aquestes coses. Saber fer funcionar el telèfon també és saber què pot ser una estafa i què no.
Clar, però si no saps on has de consultar,
per això,
primer tens aquí un formador que te pot indicar i després te pot dir on pots anar mitjançant el telèfon per saber de lo que l'administració i se fica, de què has de fer per evitar aquests pots. És a dir, si entra això, no ho toquis. I si entra això, has d'anar aquí a comprovar que és cert. Reduint el perill amb un 80%.
Rosa, t'ho pregunto tu, si heu trobat també amb aquest tema, no, de les possibles estafes i la por a utilitzar-ho, sí, tot això.
Efectivament, sí, com dèiem, no? Però repeteixo, és algo que ens passa a tots, no perquè jo no sàpiga ben bé, no, en profunditat com funciona el meu mòbil, sinó que estem exposats tothom i això s'ha d'entendre. Llavors també és una manera d'estar, no? I de saber que no només me passarà a mi per no conèixer segons quins missatges, quin phishing, no només a mi, sinó que passa a tothom, a mi m'ha passat i a qualsevol es pot passar. Llavors és conèixer com prevenir-ho, saber d'on pot venir una estafa, veure un correu, veure un SMS, veure
què fer en el cas,
què fer en el cas, quina trucada, quina pàgina puc consultar, el govern tant de la Generalitat com el d'Espanyol, no, ens protegeix, puc acudir, puc tenir un telèfon a l'abast per poder consultar, no, pàgines web o saber ben bé si això s'estafa o no. Però, repeteixo, no, no és una qüestió de persones menys o més grans que coneixen o no coneixen, sinó que ens passa a tothom i sobretot això, entendre-ho, no? Llavors, des d'aquí jo penso que això t'empodera, no, i t'obre una mica a estar més receptiu, no? I a no tenir la por, sobretot això. I jo penso, no, que un mòbil, com ha dit el Joaquim, o el Fernando, el Jordi, o totes, no? L'utilitzem cada dia i és una eina que ja va amb la nostra vestimenta, no? Quan ens aixequem, ja el portem a sobre. T'imagines aquesta eina amb por? Portar-la a sobre amb por? Tocar qualsevol cosa i tenir por? Això no pot ser. Això ha de ser més amable, ha de ser més obert. Sí? Encara que no el donem al 100%, perquè jo tampoc utilitzo el 100%, no? Del mòbil, té moltíssimes possibilitats. Però tot allò que necessitem, i sobretot la mirada nostra, no, com a formadores de les aules de capacitació, és què necessito del mòbil, per a què l'utilitzo. I aquesta per mi és la pregunta, no? I què voldria saber més? I la resta ja anirà venint o no cal, no? És sobretot sentir-me segura amb el que jo necessito d'aquest mòbil. O la relació que tinc amb l'administració, quina és? Llavors, a partir d'aquí, treballem.
I ja per acabar, no, una mica, veiem-vos a vosaltres ara aquí i això també m'he adonat, no, una mica, que també és un curs que també serveix, no, per millorar el companyerisme, la relació entre les persones, i jo crec que això també ho valoreu i és important.
Molt important.
Sí,
Molt important, sí.
Ah, encara que...
Que vas obrint... Ai, perdó. Vas obrint-te més cada dia i la veritat és que ajuda molt. Jo penso que sí, que compartir està molt bé, vull dir.
I de cada curs, encara que no aprenguessis res del curs, te relaciones, sí. I a lo millor amb gent que simplement has dit adéu, bon dia, durant 50 anys, comences a conèixer perquè està a prop teu, parlant, contant coses, explicant pols, i és una altra manera d'entendre l'amistat i el companyerisme.
Lo bo d'aquest curs és que jo crec que ningú es considera millor que ningú que l'altre. És a dir, jo si puc ajudar amb un company que està al costat, no és que sigui millor que ell, basta que, bueno, a mi jo m'he defensat més perquè he treballat de comercial, i bueno, però si el puc ajudar, l'ajudo. Això és el bonic de tot.
Els companys ajuden molt, la veritat. A mi el Fernando i el Joaquín m'han ajudat molt.
Bueno, d'això es tracta també, no?
La veritat és que estic supercontenta.
D'això es tracta també.
I la professora també, eh? Vull dir, tots.
Sí, la professora està molt bé, ha ajudat molt. Jo, bueno, tinc un mòbil, però només el faig servir quasi per parlar. Hi ha moltes més coses per fer. Les he descobert en aquest curs, pues, bastantes coses que són interessants i que no sabia. I la veritat és que ara m'anava millor amb el mòbil i també pues, m'ha anat molt bé per a socialitzar el que diem amb tots els companys, que cada dia, pues, bueno, cada dijous ens trobàvem i ha sigut un curs molt interessant i he après moltes coses.
Penso que això sí, ha de continuar, és el que ha dit abans en Joaquín, que la gent s'animi, que Falset és un poble difícil per vindre a segons quines activitats, és veritat, però jo continuo, veniu, sisplau, animeu-se, perquè un mòbil és tot, càmera, ordenador, per parlar per telèfon, que abans havíem de tocar d'una cabina, que ja no existeixen, de dir que és important, de veritat, veniu.
Abans parlàveu d'aquest curs que començarà ara el mes d'abril, no? Si ens el voleu explicar una mica i si algú s'hi vol apuntar, com ho pot fer?
Bé, el dia 16 d'abril tornem a fer un nou cicle, com he dit, són 5 cursos, ja hem acabat, llavors tornem
a començar.
Sí, el projecte s'acaba el mes de juny, per tant començarem amb un primer curs de mòbil, ens endinsem al món digital, i com he dit, el dia 16, llavors per inscriure's o bé trucant a l'institut Priorat, o bé aquell dia, dia 16 a les 9, està a l'institut i jo els acullo. A les persones que vulguin venir, estan convidades, jo encantada. Tenim espai per tothom i només caldria això, o bé trucar a l'institut i fer la seva inscripció, o dir que volen venir al curs, o el dia 16 a les 9 del matí a l'Institut Priorat.
Molt bé.
També jo afegeixo que, a veure, heu sentit aquí a la ràdio que hi ha uns noms, no? Fernando, Joaquín, bueno, també podeu parlar amb nosaltres. Escolten, com us ha de vindre? Doncs pues mira, tal dia, si vols baixar amb mi, pots baixar. Quan ara veig que t'apuntaran, així és de fàcil. Sí.
És una xarxa molt important.
No,
sobretot,
i tant, clar.
Ja ho han dit, per mi, jo també tinc una certa edat, no? Però per mi, no? Jo veig persones, el primer que veig són persones amb un bagatge, persones que han viscut, que tenen una vida, no? I una vida, no?, de moltes experiències, i llavors arribes tu a ensenyar o a transmetre, no?, un tema que és important, com ha dit el Fernando, jo no vull dependre de fills perquè no toca, perquè els rols no són aquests, no? Però sobretot, a mi el que m'importa és això que han dit, no? Aquesta socialització, aquesta ajuda, l'ajuda mútua, no? I aquesta comunicació, no?, que es crea a l'aula.
Bé, doncs, moltes gràcies a tots per haver volgut passar per la ràdio a explicar-nos tot aquest projecte que realment en el món d'avui és cada vegada més necessari. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
A vosaltres.
Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va sumar una nova victòria en superar per 2-1 la Pastoreta de Reus. Els falsetans es van avançar ben aviat, al minut 7, amb un gol de Daniel Massip, però els visitants van aconseguir igualar el marcador abans del descans. A la represa, en Sumana Conte va decantar el partit al minut 65 amb el gol definitiu. Amb aquest triomf, els de la capital del Priorat es mantenen segons amb 45 punts, a 4 del líder, l'Hospitalet de l'Infant.
En canvi, el duel entre el Miami i el Porrera es va haver de suspendre. Tot plegat abans d'un cap de setmana marcat pel derbi prioratí de quarta catalana. El Falset visita el camp de la Unió Esportiva Porrera avui a 6:15. En futbol sala, el Priorat Nord no va poder puntuar a la pista del líder i va caure per 7-3 davant l'Amposta. Tot i que els prioratins es van avançar en el marcador, els ebrencs van imposar la seva superioritat. Miquel Baget, Pau Miró i Sergi Castillo van ser els golejadors prioratins. L'equip es manté 11 amb 22 punts, a 5 de la salvació. Avui, a 6:15, rebrà el Maristes Montserrat de Lleida al Poliesportiu de Cornudella. A segona catalana, el Priorat Nord B va derrotar el Vilaseca per 5-2, amb gols de Biel Isern, autor d'un doblet, Arnau Rofes, Albert Figuereo i Pau Franquet. Tot i la victòria, l'equip prioratí continua cuer amb 12 punts, els mateixos que el Reus B i el Castellbell. En aquesta jornada visitarà la pista del Mas Pujols avui a 7:00. En l'altre grup, amb presència prioratina, el Capçanes es va imposar amb contundència en el derbi contra el Marroig per 8-0, amb gols de Pere Avante, Marc Llagostera, Miquel Llobet, Arnau Sedó i Joaquim Torre. Els Guiamets, per la seva banda, no va passar de l'empat a 5 a casa davant del CUE, el Vilalba. Els de la Terra Alta van dominar bona part del partit i es van avançar en el marcador, però un gol a pròpia porteria en els instants finals va permetre als prioratins salvar un punt. Amb aquests resultats, el Capçanes es manté com el millor equip prioratí del grup, és tercer amb 32 punts. El Marroig és cinquè amb 28, mentre que els Guiamets ocupa la sisena posició amb 22. Pel que fa a aquesta jornada, el Marroig rebrà el Miravet avui a 6:00. El Capçanes visitarà demà diumenge a 12:00 la pista del líder, el Montbrió. I els Guiamets jugarà a casa contra el Vilanova d'Escornalbou a partir de 5:00. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord va donar la sorpresa en imposar-se per 1-2 a la pista del líder, el Vandellòs. Les prioratines van remuntar el gol inicial de les locals gràcies a les dianes de Paula Naranjo i Júlia Ferrer. Amb aquesta victòria, deixen l'última posició i pugen fins a la 10a plaça amb 13 punts. Avui, a 5:00, rebran el Montblanc. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant variable en quant a les temperatures, també amb una certa nebulositat en alguns moments, però doncs sense precipitacions tot, i que aquest cap de setmana ja s'ha iniciat amb una situació ventosa, que avui dissabte tindrà un parèntesi, però demà diumenge altre cop tornarà a dependre el vent de component nord i nord-oest, i tornaran les temperatures a baixar d'una forma considerable. Continuarem, doncs, en una situació gairebé invernal aquest cap de setmana, temperatures molt discretes durant el dia i durant les nits, sobretot, seran fredes. En definitiva, acabem el mes de març amb una situació més diguéssim, d'hivern que no pas el febrer, i així es mantindrà inclús els primers dies de la setmana vinent. I en quant a efemèrides, vam destacar que tal dia com avui, però de l'any 1587, a la Cerdanya, a Girona, que hi ha una nevada que va durar 3 dies i va cobrir la plana de neu durant molts dies.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé.